aquí a l'Anna Castellví, que és la directora de l'exposició El llegat indià i gestora de l'Associació de Municipis Indians, i en Joan Miquel Lludrà, que és el responsable dels textos de l'exposició. És una exposició que jo considero que és molt important que hi sigui, perquè al final aquí, en els carrers, veiem molta festa, moltes activitats, i això està aquí per algun motiu, no? Hi ha una història al darrere que sovint no queda, no, potser no s'explica prou, i per tant és molt important que hi hagi una exposició per recordar aquesta història. Què tal, com esteu?
Bon dia.
Bon dia, que no ens hem saludat.
Any més, que estaríem aquest format de Babu Indià, que, com bé deies, doncs, crec que és una opció molt, molt interessant per tot el que és el llegat indià i per la cultura en general, que en aquest temps de pandèmia doncs, ha estat una mica deixada de la mà de Déu, no? Diguéssim, no? Bona vegada. Des de continent d'estar aquí, potser estar en aquest nou format de Babu Indià.
Clar, recordem una mica, fem un pas enrere a la història, no?, que va ser entre finals del segle XVIII, començaments del XX, que milers de catalans van deixar enrere la casa, els amics, la família, per partir cap a colònies d'ultramar, que eren unes terres totalment desconegudes, no? I això no deixa de ser, vull dir, més enllà de la festa que fem ara i tot això, va ser un moviment migratori molt important, un dels més importants dels últims segles, i per tant en aquesta exposició el que feu és explicar una mica tot això, no?
Bàsicament,
la història no l'hauríem d'utilitzar, la història l'hauríem d'entendre. El que nosaltres pretenem amb aquesta exposició és entendre per què aquesta gent va marxar i explicar doncs, com ho van fer i els entrebancs i el que es van trobar per arribar fins a les Antilles i després, un cop van ser doncs, el que van fer i sobretot el que ens centrem molt tant des de la xarxa de municipis indians és explicar una mica el seu retorn, no? El que ens van deixar aquí a Catalunya en general, és el que ens van deixar tots aquests emprenedors que van néixer a les Amèriques, què ens van deixar, què ens van portar quan van retornar, que després, si vols, ho podem estendre.
Sí, expliqueu-nos una mica com heu estructurat l'exposició. Quin relat... Clar, explicar la història, doncs hi ha múltiples maneres, moltes vegades segurament la història que tenim és la història que han explicat els que van tornar, no? Llavors, expliqueu-nos tu que és el responsable dels textos de l'exposició, quin relat has triat?
Bé, doncs la veritat és que...
A veure, que crec que no se sent bé.
Sí, no.
A veure, sí, perfecte, endavant. No se sent, em penso. No. Ara de seguida intentem solucionar els problemes.
Parlo amb el
Ara sí, ara perfecte. Sí,
sí, ara sí.
Ja pots parlar. Sí.
Sí, doncs la veritat és que el que hem procurat és fer una exposició entretinguda, amena, perquè el que s'ha de fer és doncs, il·lustrar la gent el que va ser aquesta història, però d'una manera entretinguda. Mm-hmm. Per tant, està l'exposició, per qui vingui a veure-la, ja sigui Begú o els altres pobles. Per tant, una sèrie de plafons dividits per temàtiques. No? Per exemple, primer presentem què és un americano, què entenem per un americano o per un indià, després quines són les causes que el porten a viatjar fora, després què fan un cop arriben a les colònies, ja sigui a les Antilles, com a altres llocs, fins i tot a les Filipines, quins són els negocis als quals es dedica, què passa quan tornen a casa, per què es diferencien, no?, els actes que fan de filantropia, no?, de construir hospitals, asils, escoles. Després també parlem, òbviament, del llegat, del patrimoni, òbviament, arquitectònic, que potser és el que tenim més present a Begú, no?, el seu testimoni a través d'una arquitectura amb la qual ells volen manifestar doncs, la seva riquesa. Altre tipus de patrimoni que tenim patrimoni documental, patrimoni intangible, no?, per exemple, que això es veu, per exemple, amb les músiques, la manera, per exemple, o fins i tot el menjar. Per tant, parlem de les dones també, perquè les dones tenen un paper important en aquesta història, és un recorregut a partir de petits plafons, fàcils de llegir, amens, doncs que ens fem una idea del que va ser una història, com bé tu deies, un moviment migratori importantíssim. És una història molt més complexa, molt més real, molt més dramàtica del que pensem. Aquí estem celebrant la part lúdica, però avui dia passa, la gent que deixa casa seva per anar a buscar món millor no ho passa gens bé. Avui ho hem tot mitificat, mirem la part més amable, però va ser un moment dur.
D'alguna manera dona la sensació com escoltem la música, fem les magdalenes, no? I a la vegada doncs, potser ens estem deixant perdre...
Sí, a veure...
No, una cosa tot... no treu l'altra, no?
Sí, exactament. Hem de celebrar coses i hem de treure la part festiva. No podem estar aquí fent celebrant fires amb la part més dramàtica, clar, perquè malament. Però crec que s'ha de parlar de tot i s'ha de prendre consciència. I la xarxa de municipis indians té com a objectiu això, no només potenciar aquest patrimoni, sinó també doncs, que la gent conegui que va ser una realitat importantíssima per aquest país. L'última part del segle XIX a casa nostra, que si més del XX, a nivell econòmic, social, cultural, no es podria entendre sense molts d'aquests diners que arriben de les colònies. El modernisme, bona part del modernisme, no es podria entendre sense aquest... La revolució industrial tèxtil, per exemple, hi ha moltíssima cosa de casa nostra que va ser possible gràcies a aquestes fortunes que van arribar de les colònies.
Expliqueu-nos una mica què es trobaven quan arribaven allà. Què es trobaven les persones que migraven cap allà, no?
Bueno, bàsicament, el problema és que tota la investigació que tenim és més del que ells ens van aportar nosaltres aquí. Sense que, esclar, en països com Cuba, que són països molt tancats, o altres països, Puerto Rico, així, ha estat molt difícil sempre saber què es van trobar aquí. Sí que el que sabem és el llegat que ells van aportar allà, no? El llegat com la ceràmica, els aiguardents, els vins... Doncs tot aquest llegat, doncs sí que ells el van aportar cap allà. Vull dir, eren uns viatges d'anada i tornada i comercialment també eren uns viatges d'anada i tornada. Vull dir, nosaltres aportàvem d'allà doncs, el sucre, el rom, el cafè, i per això tenim doncs, aquesta tendència de fer el cafè copa i puro després d'acabar un bon dinar, no? Però aquí no teníem ni cafè, no teníem rom, no teníem tabac. Vull dir, és una cosa que van portar realment els indians, no? Aquesta manera de fer. Però realment el que es trobaven allà no era una situació fàcil, eh? Però pensa que sempre ells anaven allà com totes les migracions. Ara actualment eren migracions que eren amb efecte crida. Vull dir, ells hi anaven perquè ja tenien algun tiet. Els primers que hi van anar-hi, que coneixem, doncs eren mariners, capitans de vaixell, que portaven doncs, mercaderies perquè eren colònies espanyoles, no? Recordem que molta gent no recorda que Nova Orleans era una colònia espanyola i també doncs, allà hi havia molt de cotó, doncs, tenien doncs, la idea dels camps de cotó de Nova Orleans. Però quan arribaven allà, ells molts, quan ja, sobretot la gent d'aquí Begú, quan van anar allà, ells ja anaven amb un efecte crida d'algun altre parent que hi havia anat.
M'ha interessat molt també això que deies del paper de les dones, que dius que parleu del paper... Expliqueu-nos una mica quin paper tenien les dones en aquest fenomen.
Bueno, les dones, ja saps que al llarg de la història han estat totalment invisibilitzades, però no per això no és que hagin format, no hagin format part de la història. I en la història contemporània dels indians, doncs les dones han tingut un paper molt rellevant. Un paper secundari, segurament, no? Perquè sempre hem tingut aquest patriarcat tan, tan fort, però... Sí que elles han estat les que han instigat i han ajudat i han promocionat doncs, que es fessin doncs, escoles com la Dorotea Chopitea o hospitals com l'Hospital de Blanes de Sant Jaume, doncs, la Dominica Lluera, o altres doncs, fins i tot que van ser prou atrevides per agafar la família quan el marit era difunt i tenia negocis a l'ultramar, agafar la família amb 6 o 7 fills, embarcar-se'n i anar-se'n allà a defensar els seus interessos. Les dones sempre han estat valentes en aquest sentit. I després també les dones han tingut un paper, s'han unit les dones en aquest paper també dels indians, no? Perquè fins i tot a Lloret de Mar hi ha un carrer que es diu de les Donzelles, i allà doncs elles quan quedaven viudes, doncs pensa que si elles es tornaven a casar, doncs tota la seva fortuna passava a mans de la família del difunt. Esclar, cap d'elles volia aconseguir això, només una ho va aconseguir, va permetre doncs, que perdre la fortuna perquè es va casar amb un indià encara més ric del que era viure.
Vale.
Però elles es van posar totes en un carrer, per exemple, a Lloret, i sí que es feien, doncs, s'ajudaven. Les dones sempre han tingut aquesta sororitat. Mm-hmm. D'aquesta paraula, encara no, que estem molt així. No sé, en Joan Miquel,
xicot, sí, en Joan Miquel fa una cara.
Sí. No. Veure, tens tota la raó, eh? És molt interessant. De fet, una de les conferències que presentem és aquesta de la importància de les dones en el món indià, perquè, a veure, començant pel naixement, un indià el paria una dona. I moltes vegades eren aquestes mares que donaven el permís perquè el seu fill pogués marxar. Quan molts nanos marxaven molt joves, calia un permís, si el pare no hi era, qui donava el permís era la mare. Per tant, des del bon començament la dona és present en aquesta història. Hi ha episodis molt divertits i molt entranyables, no?, de la presència de la dona, encara que hagi quedat doncs, amagada per la història, invisibilitzada. Un paper secundari, però no tan secundari. Pensem que moltes fortunes es van poder fer gràcies també a la dot que la dona portava al matrimoni, en Comillas, Antoni Comillas, per exemple, Antoni López, el marquès de Comillas, es va casar amb la Isabel Bru, que va portar molts diners, que era un fill d'inicians, va portar molts diners al matrimoni, i la unió dels diners del marit més de la dona van poder crear el gran imperi que van crear. Per tant, és un paper molt important, el que passa que ha quedat secundari o invisibilitzat, però ja sabem que ha passat la història,
sí.
Però jo crec que és un dels molts factors que cal potenciar en aquesta història dels americanos a casa nostra.
Sí, totalment d'acord, Miquel. És una cosa que des de la xarxa volem treballar-ho i volem investigar més doncs, el paper de la dona, que pensem que és un paper molt important en tota aquesta història.
Són les 11:27, estem amb l'Anna Castellví, que és la directora de l'exposició Llegat Indià i la gestora de l'Associació de Municipis Indians, i en Joan Miquel Llodrà, que és el responsable dels sexos d'aquesta exposició. Expliqueu-nos, em sona que, o m'han dit, que també hi ha certes paraules que són Llegat Indià, no? Quines paraules són? Paraules del dia a dia, tobogano...
Doncs ell venia amb unes característiques, i una de les característiques també que arribava doncs era la llengua. Pensa que ells eren nois normalment que marxaven entre 13, 14, 15 anys, vol dir que la seva vida, la major part de la seva vida, la feien doncs en parla castellana, no? I després quan venien aquí doncs tenien un deix una mica doncs més castellà, no? Perquè havien perdut doncs l'accent català, i a més utilitzaven paraules, no?, que aquí eren totalment desconegudes, com huracà, o barbacoa, hamaca, o tobogan, no? I això, doncs, clar, els donava un cert aire, doncs, que sempre, juntament amb la seva vestimenta, doncs, el rellotge penjat d'or amb una cadeneta, el barret de hippie-hapa, els pantalons d'eixos, de fil i tot això, doncs, els donava aquest aire, que ells, doncs, també feien màrqueting, no?, diguéssim, de la seva imatge, no?, una mena de... per donar a entendre, doncs, que ell havia triomfat a la vida, no?, arribava al seu lloc d'origen i es feia una casa i doncs mostrava doncs aquestes riqueses.
També hi havia matrimonis de conveniència, no? En podem parlar una mica, explicar una mica aquests fets.
Tota la vida, això dels matrimonis de conveniència. Hem de pensar doncs, que moltes vegades estàvem parlant de grans capitals i per exemple, molts indians, molts americanos, quan tornaven, o des d'allà mateix, podien per poders, solien casar-se amb noies, a vegades molt més joves que ells, però de la mateixa família, perquè això assegurava, en certa manera, que els diners quedessin allà mateix. Però sí, i després hem parlat això, de l'Antoni López, amb Isabel Bru, per exemple, que també era una... pensar que és un matrimoni per amor, en aquella època costa una mica de creure, però sí que estem pensant de matrimonis que comportaven amb les dots, doncs, un gran moviment de capital, i clar, d'això en sortia beneficiat el negoci de la família, estigués ja format o estigués formant-se. Tant és una part més d'aquesta història.
Molt bé. Doncs, moltíssim, volies...
El que voldria dir és que sobretot el que fem amb aquesta exposició és humanitzar el que és el relat indià. Tenim una visió moltes vegades d'aventurers, que l'aventura, com una pel·lícula d'Indiana Jones, quan és molt més humà el viatge i molt més dur del que podem pensar, començant pel viatge, un viatge de 2 mesos en el que podies trobar de tot, o podies agafar una malaltia a bord, o trobar-te amb una tempesta i el vaixell naufragués, o trobar-te amb corsaris, per tant, començant per aquí, ja... i després quan arribes allà, molta gent anava recomanada, però molta gent també arribava que no sabia què es trobaria, o hi havia enganys, o hi havia... o la sort no funcionava. Clar, estem parlant de tot aquest... de triomfadors, però també va haver-hi molta gent que va marxar i no va tornar, o que va quedar pel trajecte, o que va morir allà mateix. Per tant, molt complex. El que sí m'agradaria... ja que som aquí, doncs sobretot que els textos de l'exposició i tota la informació que anem desplegant i fent difusió de la xarxa d'indians és el resultat de la feina de molts historiadors, eh? Vull dir, no, nosaltres anem fent recerca del que podem, però sobretot posem o donem a la gent, difonem a la gent els articles, treballs fets per molts historiadors, eh? Penso en Begú, per exemple, en Lluís Costa, no? Que va fer un treball importantíssim sobre els indians de Begú, o Jordi Maluquer, va casar el Jordi Torró, a Tati Cabré. Per tant, hi ha molta gent a casa nostra que ha investigat i que està investigant aquest fenomen tan important.
D'alguna manera és treure una mica d'èpica i posar-li una mica de realitat, no?, a tot el que això va ser.
Exactament.
Molt bé. Moltíssimes gràcies, Anna Castellví i Joan Miquel Lludrà. És una exposició que podreu veure fins al 13 de setembre a la sala d'exposicions de les Escoles Velles. Moltes gràcies per ser aquí a Ràdio Capital.
Gràcies a vosaltres.
I per cert, que amb l'Anna tornem a parlar demà, que hem de... Demà hem quedat també per venir a parlar del llibre.
Sí.
Fins demà.
Un indià és com es coneixia a Catalunya els aventurers i comerciants que després d'haver emigrat a les colònies d'Amèrica tornaven a la metròpoli amb una gran fortuna. De vegades també eren anomenats americans, americanos o indianos. Alguns en tornaven a construir grans mansions que són un excel·lent exemple de la millor arquitectura de la segona meitat del segle XIX i primer terç del segle XX. Els indians van ser generosos amb el seu poble i van esdevenir promotors d'accions i obres. Se'n van poder beneficiar l'empobrida societat contemporània. L'enllumenat, el ferrocarril o les escoles van ser construïdes en molts llocs gràcies al seu mecenatge i voluntat. Els municipis els ho agraïen nomenant-los fills de la vila o dedicant-los un carrer.
Aquí estamos de nuevo, de Cuba, Perú.
Los cuatro, ay, tocándote el corazón.
Dile, Kerry Jones.
Mi corazoncito está de luto por tu amor. Prende dos velitas y te escribe una canción. Es un poco necio y se llena de complejos, pero se cree tu dueño, mira qué imaginación. No le digas a nadie.